crear doncs, una agència pública d'habitatge per tal de que sigui un instrument administratiu més àgil, per tant, és dir, que s'estalviï burocràcia en molts aspectes i pugui també ser una eina per tal de poder impulsar les polítiques públiques que són necessàries.
Aquesta és una de les propostes que la taula sectorial de l'habitatge ha presentat per al nou Pla Local d'Habitatge davant del Consell de Ciutat. També proposen la creació d'un observatori del lloguer que analitzi l'evolució del mercat immobiliari i l'ampliació de l'Oficina Local d'Habitatge. Bona tarda. De seguida ens centrem en les propostes que s'han posat sobre la taula en aquest Consell de Ciutat. Abans fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. L'Hospitalet ha participat avui de la prova de sirenes de risc químic que s'ha fet a diverses poblacions al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental. Un simulacre que ha servit per avaluar la reacció de la població davant d'un possible accident químic i també comprovar el funcionament correcte de les sirenes exteriors.
A veure, millor que no passi mai res, però si passés alguna cosa, que sapiguem el que hem de fer.
Si estoy en la calle, meterme en un sitio donde me recuerde. Dijéramos, y si estoy en casa, apagar el aire acondicionado, cerrar las ventanas.
Els calzes són els protagonistes de l'exposició que l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona ha portat al Centre Cultural La Bòbila. Càlix, Tradició i Modernitat convida a reflexionar sobre aquests objectes molt més enllà de la seva funció de contenidors.
La idea era doncs, que els alumnes treballessin sobre la idea de la sacralitat, de la màgia, de tot el que pot suposar aquest càlix com a contenidor d'algú especial.
I en esports, Paula Crespí fa balanç de la temporada. La waterpolista de Santa Eulàlia tanca un any històric per ella i el seu club amb l'únic punt negre de no haver guanyat la Lliga.
Sí que és veritat que bueno, acabar així no és el que ens hagués agradat, però mirant en fred, no, i jo crec que amb els dies també serem capaces de valorar realment en perspectiva tot el que hem aconseguit aquesta lliga, perquè realment o sigui, ha sigut literalment històric.
La taula sectorial de l'habitatge presenta propostes per al nou Pla Local d'Habitatge davant del Consell de Ciutat. Durant la sessió també s'han presentat les conclusions elaborades pel grup de treball sobre empadronament de la taula sectorial de drets de ciutadania i s'ha aprovat també el pla de treball de la resta de taules sectorials.
El Consell de Ciutat s'ha reunit per aprovar la tasca de les diferents taules sectorials que la integren. En matèria d'habitatge, s'ha donat llum verda a presentar a l'Ajuntament un seguit de propostes perquè s'incorporin al futur Pla Local de l'Habitatge. Entre d'altres, destaca la creació d'un observatori del lloguer que analitzi l'evolució del mercat immobiliari i l'ampliació de l'Oficina Local d'Habitatge. També proposen elaborar un mapeig per detectar els infrahabitatges de la ciutat i constituir una empresa pública que gestioni les polítiques d'habitatge.
Crear doncs, una agència pública d'habitatge per tal de que sigui un instrument administratiu més àgil, per tant, és dir, que s'estalviï burocràcia en molts aspectes i pugui també ser una eina per tal de poder impulsar les polítiques públiques que són necessàries, tant amb el tema de la rehabilitació, tant el tema de promoure un parc d'habitatge públic, també la conservació del propi habitatge municipal.
A més, insten a l'Ajuntament a potenciar el lloguer social i ampliar un 30% el parc d'habitatge protegit a partir de nova construcció i de la reforma de pisos ja existents. En aquest sentit, demanen que s'impulsi un pla de rehabilitació d'edificis amb problemes estructurals que inclogui una millora de les ajudes i el foment de l'eficiència energètica. D'altra banda, el Consell també ha elevat a l'Ajuntament les propostes de la taula sectorial de drets de la ciutadania i cohesió social per garantir l'empadronament universal. Un tràmit administratiu que és cabdal per accedir als drets socials i als permisos de residència i de treball. Per això demanen que l'Ajuntament faciliti l'empadronament a les persones que viuen rellogades en habitacions i que no s'empadronen per por a perdre l'habitatge.
Hem demanat que l'Ajuntament elevés al Consejo de Empadronamiento d'Espanya, que depèn del Ministeri d'Economia i Hacienda, que fos considerat un cas especial d'empadronament aquesta situació. Aquelles persones que viuen en un pis rellogades, que no tenen el permís, l'autorització del propietari i que siguin empadronades doncs, en una adreça alternativa de la ciutat. al centre d'estada limitada, al centre residencial d'estada limitada, l'Albert, o en serveis socials, o en una altra adreça municipal.
Des de la taula sectorial també proposen l'empadronament d'ofici a qualsevol infant que estigui matriculat en un centre educatiu de la ciutat, així com de totes les persones sense llar que viuen a l'Hospitalet.
I sobre el tema d'habitatge, l'Hospitalet, el grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, ha estat treballant amb experts en un informe sobre propostes per millorar l'accés a l'habitatge a la ciutat. Són unes mesures que volen incorporar al futur pla local d'habitatge. Els republicans demanen celeritat al govern municipal perquè posi en marxa propostes. Posen d'exemple la compra de solars per després cedir a les administracions públiques i que es puguin construir pisos, escoles o equipaments. També aposten per la rehabilitació d'habitatges i en aquest sentit critiquen que el govern municipal hagi desaprofitat fons europeus disponibles perquè els veïns reformin els seus habitatges. El portaveu republicà, Jaume Graells, considera que els alts preus de l'habitatge a la ciutat estan expulsant els joves de l'Hospitalet i això és conseqüència de que el govern municipal ha dit no hagi posat fre als especuladors.
Mesures ja immediatament. És a dir, no és que estem igual que fa un any, és que estem pitjor. Cada dia que passa estem pitjor. La nostra gent, els joves, el jovent, les famílies, han de marxar de la ciutat perquè aquí és territori abonat pels especuladors. Per tant, nosaltres el que demanem és 0 pisos turístics a la ciutat i 0 pisos de lloguer de temporada a la nostra ciutat.
Avaluar la reacció de la població davant d'un possible accident químic i comprovar el funcionament correcte de les sirenes. Amb aquesta finalitat, l'Hospitalet i d'altres municipis de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i l'Oriental han participat aquest matí en una nova prova de sirenes de risc químic.
L'Hospitalet ha estat un dels municipis on aquest dimecres s'ha fet una prova de sirenes de risc químic. A les 10 del matí, a 3 punts de la ciutat, a l'escola Estel Cambori, al parc de Valvitge i també a la plaça de l'Ajuntament, s'ha pogut sentir aquest so. Un so que indicaria una situació de contaminació química. Llavors, aquest so oscil·lant s'emetria fins a 3 vegades durant un minut i amb intervals de 5 segons.
Si estoy en la calle, el meterme en un sitio donde me resguarde, dijéramos. Y si estoy en casa, apagar el aire condicionado, cerrar las ventanas.
Abans del so de les sirenes, la ciutadania de la zona rebria un avís d'alerta via SMS al dispositiu mòbil.
M'he assabentat ara mateix, quan m'ha tocat l'alarma al mòbil, però prèviament avui no ho sabia. A veure, millor que no passi mai res, però si passés alguna cosa, que sapiguem el que hem de fer.
En cas de risc químic, cal evitar anar a buscar la canalla a escola, ja que tots els centres educatius del país disposen de protocols de seguretat per confinar i protegir els infants. I també estan desaconsellades altres mesures.
El coche no es un lugar seguro porque si es una alarma química, como en este caso, podrían entrar agentes externos en el vehículo y intoxicarte. Y bueno, lo que no habría que hacer es, estando en la calle, pues acceder a subterráneos o meterse en ascensores o sitios así.
A les comarques on avui s'ha fet la prova de sirenes de risc químic, Vallès Oriental i Occidental, Baix Llobregat i Barcelonès, hi ha més de 70 establiments inclosos en el Pla de Protecció Civil de la Generalitat.
Davant un risc circular per l'aire, doncs hem de tenir aquesta visió més ampla de protecció i bueno, nosaltres, com bé s'ha explicat, hem participat i continuarem participant en aquest simulacre per empoderar, donar eines a la nostra ciutadania i sobretot per estar millor preparat davant qualsevol risc que es pugui succeir.
La prova de sirenes de risc químic ha finalitzat amb el so que indicaria que l'episodi de perill ha acabat, un so que es mantindria durant 30 segons. I que voldria dir que ja podríem tornar al carrer amb seguretat.
Com cada any, quan arriben les altes temperatures, l'Hospitalet posa en marxa una campanya de control de paneroles. L'actuació se centra en desinsectar els pous del clavegueram.
És un dels gairebé 3.000 pous de clavegueram que aquests dies s'estan tractant contra les paneroles. Per combatre-les, l'empresa adjudicatària aplica un insecticida amb un efecte que dura tot l'estiu. Una campanya preventiva que arriba cada any amb l'inici de la calor, just quan les paneroles comencen a proliferar.
Estaríem parlant de que la campanya es fa en aquesta època, primavera ja quasi a l'estiu, per a protegir tot l'estiu. Així no tindríem un mínim de 3 mesos on la xarxa clavegram estaria protegida de proliferacions de paneroles. El producte és un producte insecticida microencapsulat, que el que fa és generar una pel·lícula a la superfície amb unes microcàpsules que no es veuen, són microscòpiques, que a l'entrar en contacte amb l'insecte eclosionen i alliberen l'insecticida. Per tant, les que entren en contacte directament eliminen aquell insecte, però les que no es queden a les parets i quan un insecte passa per allà s'alliberen i també l'eliminen. I aquesta té una duració de diversos mesos que protegeixen el clavegram d'aquesta forma.
Després d'aplicar el producte, els pous desinsectats s'identifiquen amb una etiqueta. Un control de paneroles que es du a terme especialment en els punts amb més presència d'aquests insectes. I és que el recull de dades és cabdal per dissenyar la campanya i fer-ne seguiment. Així, durant el mes de setembre, es reforçarà el tractament en els principals focus de paneroles.
A més de fer treballs de control de paneroles, també prenem dades del nivell d'infestació. Aquestes dades tenen dos objectius. La primera és poder modular on farem els treballs l'any vinent, perquè així anem treballant les zones més conflictives, però també registrar aquells pous de clavegram que tenen una infestació major, perquè així, dintre de 3 mesos, quan el producte insecticida ja no tingui aquest efecte perquè s'hagi degradat, podem tornar a treballar els pous més conflictius, que serien els nivells d'infestació més alts.
En paral·lel, també s'ha realitzat una campanya contra els rosegadors, tant en pous de clavegram com en diferents zones verdes. Per evitar les plagues, els tècnics recomanen no deixar residus a l'espai públic. En cas de sospita d'infestació, es pot alertar l'aplicació L'Hospitalet Ben Fet o contactar amb l'Ajuntament a través dels canals habituals.
El grup municipal de Vox ha denunciat que en el barri de Santa Eulàlia, concretament a la sortida del metro de Provençana, es concentren un grup de joves que es dediquen a robar a la gent del barri. En aquest sentit, el seu portaveu municipal, Francisco González, ha exigit més presència policial al carrer. A més, també ha desvinculat el seu partit de les patrulles ciutadanes que s'han organitzat al barri de Belviche, però ha assegurat que entén que els veïns surtin per mostrar el seu descontent.
Tiene que haber presencia policial continuada en las calles. Las macrooperaciones como esta última operación Campai, en la que el señor Quirós y el señor Usillo salen como en una película de Torrente, amparados en las fuerzas policiales, vendiendo a los vecinos que con eso van a solucionar la criminalidad, son un fraude. Se ha insinuado que la ultraderecha está detrás de esas patrullas. Yo lo que puedo garantizar es que Vox no está detrás de esas patrullas y que desaprobamos que se tengan que organizar los vecinos en patrullas ciudadanas. Es algo que no va con un Estado de Derecho y no es conforme a la ley. Lo que debería haber es presencia policial. No estamos detrás de esas patrullas ni aprobamos que salgan las patrullas, pero comprendemos perfectamente a los vecinos que lo hacen porque se están viendo indefensos.
Sobre la situació de seguretat a la ciutat i concretament al barri de Santa Eulàlia, fons municipals asseguren que durant el primer trimestre d'aquest 2025 han augmentat els fets delinqüencials. Ho atribueixen a la pressió policial que s'ha dut a terme a Barcelona i també a l'aeroport i que ha fet que s'hagin desplaçat els delictes a tota la ciutat. Tot i així, els mesos d'abril i maig, la situació ha millorat i han baixat les denúncies. Des del govern municipal ho atribueixen a la posada en marxa de diversos operatius conjunts entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. Així ho manifestava el tinent d'alcaldia de Seguretat i Govern Intern, Jesús Usillos, a l'entrevista que va concedir als mitjans de comunicació la setmana passada.
Si ho comparem a la darrera etapa del govern de la Generalitat anterior, s'està notant un canvi radical en quant a la pressió policial que s'està duent a terme en el conjunt del territori de la ciutat de l'Hospitalet. Bona prova d'això són els diferents dispositius Brida, els dispositius Campais o altres que segurament han tingut menor envergadura però que estan tenint un resultat de moltíssim impacte en quant a la tranquil·litat, a garantir la convivència a les nostres carrers, places, als nostres barris i que, evidentment, cal molta feina a fer.
El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, han participat en un acte de la formació independentista a l'Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet. Juntament amb el cap del local del partit, l'Eliseu Estarlic, han reivindicat el paper de Junts a Madrid per aconseguir beneficis per a Catalunya. També han destacat la importància de la llengua com a factor d'integració i han criticat els partits que asseguren que difonen l'odi a qui és diferent. A la vegada, han demanat mesures també contra la reincidència i la necessitat de millorar la seguretat a l'Hospitalet.
Hi ha aquesta sensació d'impunitat. Què és el que hem fet? Doncs canvis legislatius a la llei d'enjudiciament criminal i al Codi Penal perquè ningú tingui la sensació d'impunitat i que, per tant, a Catalunya qui la fa la paga. I això és el que s'està fent des del Congrés dels Diputats. Quan els nostres alcaldes, els de Junts, van posar el crit al cel, se'ls va dir de tot. Però ara el que s'està tramitant a Madrid s'està fent amb un gran consens perquè la gent veu això. La gent ha de tenir la tranquil·litat de sortir al carrer i viure segura.
Fins al 30 de juny es pot visitar al Centre Cultural La Bòbila l'exposició Càlix, Tradició i Modernitat, una mostra dels alumnes del cicle formatiu de grau superior dels Mals Artístics de l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona.
Els calzes són els protagonistes de l'exposició que l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona ha portat al Centre Cultural La Bòbila. Càlix, Tradició i Modernitat convida a reflexionar sobre aquests subjectes molt més enllà de la seva funció de contenidors, recuperant l'arrel llatina de la paraula. Els alumnes han explorat el que representen.
La idea era que els alumnes treballessin sobre la idea de la sacralitat, de la màgia, de tot el que pot suposar aquest càlix com a contenidor d'algú especial, quasi com un tresor i que pot formar part de rituals o del que vulguin, i el podien entendre de cadascú segons la seva mentalitat.
L'Alba, joiera de professió, ha redescobert les possibilitats infinites dels metalls i els esmalts, els quals s'ha impregnat una visió personal.
Volia explicar el fet de la vida i la mort, la llum, la foscor, el fet de que sempre es complementen. No sempre ens pot agradar, però sense la tristesa no hi ha alegria, sense la foscor no hi ha la llum, sense la mort no hi ha vida. Llavors volia explicar la foscor, la profunditat del mar, per exemple, és completament fosc, no hi entra llum, però en canvi té la seva bellesa, té la seva llum, la seva joia.
L'exposició forma part de les activitats pels 250 anys de l'Escola de la Llotja.
L'autora hospitalenca Anna de la Calle acaba de publicar el seu nou llibre Filosofia des de les entranyes, un assaig que vol aprofundir en la idea que la filosofia és una eina per entendre el món i l'existència humana. En aquest sentit, la de la Calle ha criticat que Catalunya sigui la comunitat autònoma on s'imparteixen menys hores de filosofia a batxillerat.
La societat en la que vivim, societat capitalista, no? El que li interessa és que els coneixements siguin cada cop més especialitzats. I per tant, tot el que són, no només filosofia, sinó tot el que són humanitats, cada cop tenen menys pes al currículum. Per què? Doncs perquè a la societat capitalista, que el que vol és producció i consum, no li interessa que ningú es plantegi si el tipus de vida que aquesta societat ens força de vegades a portar és la que volem.
Paula Crespi fa balanç de la temporada. La waterpolista de Santa Eulàlia tanca un any històric per ella i el seu club, el Club Sant Andreu, amb l'únic punt negre de no haver guanyat la Lliga.
Temporada finalitzada per al Sant Andreu de Paula Crespi i l'hospitalenca només pot mirar enrere amb orgull. És cert que l'últim objectiu, la Lliga, es va escapar el passat dimecres, però també ho és que l'equip ha sumat 4 títols de 5 possibles i un d'ells ha estat ni més ni menys que la Champions League. Sens dubte, temporada històrica.
Sí que és veritat que acabar així no és el que ens hagués agradat, però mirant en fred, no? I jo crec que amb els dies també serem capaces de valorar realment en perspectiva tot el que hem aconseguit aquesta Lliga, perquè realment ha sigut literalment històric. I jo també, com dius, he tingut primeres vegades, ha sigut la meva primera Champions, i també molt contenta i molt agraïda amb tot l'esforç del grup d'aquest any i amb tot el treball que hem fet.
Una final que es va posar molt de cara guanyant el primer partit a domicili, però que després el Sant Andreu no va ser capaç de rematar. La derrota en el segon enfrontament, com a local, va ser clau.
A l'inici del segon partit ens va matar perquè, clar, anar amb un 1-5 al partit, sí que després vam ser capaces de remuntar i d'estar allà, inclús empatar, però no va ser suficient i bueno, després el tercer partit ja era vida o muerte i també es va decidir al final, o sigui, al final crec que hem fet un gran play-off, no ens ho hem endut, però hi ha hagut molt bon nivell de waterpolo, crec que hem sigut capaces de remuntar, de saber competir també amb aquesta pressió.
I ara toca canviar el xip i centrar-se a la selecció espanyola. Paula Crespí forma part de la llista de jugadores que ara començaran a preparar el Mundial de Singapur, del 10 al 23 de juliol.
Tenim diferents concentracions, a Sierra Nevada, després al Car de Sant Cugat i també anirem als Estats Units, però bueno, molt contenta, molt il·lusionada, aquesta per acabar la temporada del club i segueix la temporada amb la selecció i bueno, per mi sempre és un moment molt, molt emocionant i a mi m'agrada molt competir amb la selecció i estic amb moltes ganes.
Aquest mateix dimecres les seleccionades marxen al Car de Sierra Nevada. La llista definitiva del Mundial encara no és oficial, però tot apunta que Paula Crespí hi serà present per lluitar per la que seria la seva primera medalla d'or mundialista.
I amb els esports i Paula Crespí ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La taula sectorial de l'habitatge presenta propostes pel nou pla local d'habitatge davant del Consell de Ciutat. Entre d'altres propostes destaca la creació d'un observatori del lloguer que analitzi l'evolució del mercat immobiliari i l'ampliació de l'oficina local d'habitatge. L'Hospitalet ha participat avui de la prova de sirenes de risc químic que s'ha fet a diverses poblacions, al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i l'Oriental. Un simulacre que ha servit per avaluar la reacció de la població davant d'un possible accident químic i també comprovar el funcionament correcte de les sirenes. Els calzes són els protagonistes de l'exposició que l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona ha portat al Centre Cultural La Bòbila. Càlix, Tradició i Modernitat convida a reflexionar sobre aquests objectes molt més enllà de la seva funció de contenidors. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.